James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Abans de començar el programa d'avui, vull felicitar els organitzadors i a la ciutat de Barcelona pel gran èxit que ha tingut el Mobile World Congress. Per fi crec que podem dir que el Mobile ha tornat a ser el de sempre, el d'abans, el Mobile de la gran moguda, el Mobile dels stands, les conferències, les reunions, el networking, un congrés que ha posat a Barcelona en plena ebullició, omplenant-la de professionals arribats de totes parts del món. La gran fira del sector tecnològic ha superat les expectatives dels 60.000 congressistes previstos, als quals no podem oblidar o hem de sumar al voltant dels 500.000 espectadors únics virtuals cada dia. El món virtual existeix, el món virtual s'ha posat molt de manifest precisament amb aquest Mobile i en aquest cas ha suposat aquesta xifra de més de 500.000 espectadors únics virtuals cada dia. Tot això, a part, ha suposat un impacte econòmic per la ciutat de Barcelona de 240 milions d'euros. En definitiva, un èxit, un gran èxit per la ciutat de Barcelona, un gran èxit del Mobile World Congress i des de la redacció del Món és Digital, felicitats als organitzadors i felicitats a la ciutat de Barcelona. Al programa d'avui parlarem del metavers i de les disciplines amb les quals sustenta, algunes de les disciplines amb les quals funciona el metavers, com són la realitat virtual i la realitat augmentada. I per fer-ho, a l'entrevista d'avui hem convidat a un reconegut empresari del món audiovisual, tenint en compte que el metavers és fonamentalment un entorn audiovisual. M'estic referint a l'Antoni Esteve, president del grup Lavínia, un grup global de comunicació, continguts i tecnologia que crea, produeix i difon continguts digitals i audiovisuals. L'Antoni Esteve és un periodista català amb un amplíssim recorregut a la premsa, la ràdio i la televisió. Ell va impulsar la primera emissora municipal de Catalunya, Ràdio Arenys, i ja des del grup Lavínia va muntar Barcelona Televisió. Fundador de la Malla, professor de la Pompeu Fabra i, en fi, un currículum llarguíssim que no presentaré perquè ens ompliria el 100% del programa. Antoni, benvingut al programa i potser abans de començar, abans d'entrar en matèria sobre el metavers, realitat virtual, augmentada, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de què és Grup Lavínia.
A veure, Lavínia és una empresa que es dedica fonamentalment a l'audiovisual i a la tecnologia que va vinculada en aquest audiovisual. I el tractem, el declinem de moltes maneres, és a dir, sobretot fent programes per televisió, però també fent molt audiovisual per les empreses i fent tecnologia, diguem-ne, en aquests moments, doncs, per al que són, el que pot ser la gestió de plataformes i, per tant, el que diem les OTTs, doncs, fent la tecnologia necessària per posar en marxa aquestes OTTs, o fem, doncs, treballem molt tant l'Estat, és a dir, on tenim delegacions a 10 ciutats a Espanya com a l'estranger i on especialment tenim un centre, més de 70 persones treballant a Brussel·les, fonamentalment per la Comissió Europea i pel Parlament Europeu també en temes d'audiovisual. Però, en tot cas, és molt variat en l'activitat i el que les uneix a totes és que tot és activitat de comunicació i d'audiovisual i de tecnologia.
Bé, doncs, conjugant aquestes tres paraules, audiovisual, comunicació i tecnologia, parlarem ara del tema de moda, que són aquestes tres coses, precisament, i que té el nom de metavers. No vull definir-ho jo. Potser que també torno a demanar-te una definició, què és el metavers i després ja com des de la vinya penseu enfrontar tot aquest nou món que ve i que crec que lliga 100% amb la vostra activitat i amb la vostra empenta.
Sí, a veure, nosaltres parlem del que creiem que està per damunt del metavers. És a dir, el metavers és jo crec que el nom més marketingià, el que s'ha posat de moda i el que es parla en aquests moments a tot arreu. Nosaltres parlem més de realitat virtual i creiem que el metavers és una part de la realitat virtual. La realitat virtual s'hi pot arribar també des de l'holografia, s'hi pot arribar des de diferents aspectes. Aquesta realitat virtual, doncs nosaltres creiem que és una evolució del món audiovisual. És a dir, una cosa que és evident, és a dir, nosaltres quan mirem, és a dir, podem mirar a dreta, a esquerra, amunt i avall, i en canvi les imatges ens les han empresonat. És a dir, des de tota la història del que són les imatges, ens hem acostumat a que ens col·loquessin en un rectangle el vídeo, però també abans les fotos estan sempre en un rectangle i tenim pantalles rectangulars per veure la televisió, per veure el cinema, fins i tot els rellotges, últimament, que abans eren esferes, ara també són rectangles. I la realitat virtual és alliberar la imatge, és a dir, és deixar, aconseguir que no l'empresonin i que la imatge sigui realment com nosaltres veiem. Veiem 360 graus si ens anem girant, veiem amunt i avall i veiem amb una qualitat, si tenim bona vista i si no la tenim ja molt desgastada, doncs més enllà del 4 i del 8K i més enllà, doncs, i per tant, doncs, la realitat virtual creiem que és aquesta evolució de l'audiovisual. I dintre d'això, doncs, hi ha un món paral·lel que anirà fent el seu camí, que és el metavers, i que, doncs, bueno, que jo crec que en aquests moments encara és una mica el Playmobil, els ninotets del Playmobil movent-se per al metavers i encara una mica sensació de que van una mica borratxos, donant cops per les saltironets i fent coses rares, però que progressivament en els propers anys veurem evolucionar d'una manera molt clara i on es reproduiran molts àmbits del nostre món real en aquest món virtual.
Parlem, fem una primera parada a la realitat virtual, com tu has començat. Sí, la realitat virtual ens permet mirar a dalt, a baix, a tot arreu, a darrere, però a part ens permet moure'ns dintre de l'espai. O sigui, bueno, això vull que ens ho expliquis tu, eh? Jo estic definint preguntant. Podrem moure'ns dintre i caminar per un espai, només mirar dreta i esquerra, i podrem arribar a sentir, a tindre tacte. En quin moment està tot això i com sí. Ho veieu des de la vinya?
Però en aquests moments, per arribar a la realitat virtual, es necessiten ulleres. Si necessitem unes ulleres que fins ara aquestes ulleres han estat molt molestes. És a dir, eren ulleres eren quasi escafandres d'astronauta o coses que han estat excessivament senzilles, com eren les caixetes de cartró on s'hi posava el telèfon mòbil i era difícil acabar veient res. I, per tant, la gent més escèptica amb la realitat virtual és precisament la gent que ha provat aquests darrers anys d'entrar a la realitat virtual. És a dir, que no és conscient del que ha evolucionat durant aquest temps. I, per tant, la primera fase és que estem a punt, és a dir, en aquests moments ja hi ha algunes ulleres Hi ha les ulleres que fabrica Facebook o que ara és Meta, que són les Oculus, són les ulleres que a nivell mundial, doncs en pocs mesos, estan comercialitzades des del mes de setembre passat, se n'han venut ja més de 25 milions d'aquestes ulleres arreu del món i, per tant, aquestes ulleres ens permeten accedir a moltes funcions, molt nou audiovisual, i ens permeten accedir al metavers i ens permeten fer moltes altres coses, de crear videoconferències amb avatars, compartir la fabricació d'elements, és a dir, hi ha moltíssimes possibilitats. I, per tant, l'element, jo crec, inicial per entrar-hi són aquestes ulleres que ja al llarg d'aquest any, és a dir, aquests darrers dies hem vist en el Mobile Congress la presentació de molts models d'ulleres que són pràcticament ulleres normals, perquè la part més important, és a dir, sobretot la capacitat de procés i d'emmagatzemament que han necessitat fins ara aquestes ulleres, es pot fer ja en el núvol, gràcies al 5G o a bones connectivitats de bon wifi en llocs on hi ha fibra i on hi ha... Tot això permet connectar directament al núvol i que tot el procés es faci en el núvol i, per tant, podem tenir unes ulleres que no, ja no pesin, ja no molestin i, per tant, que ens portin progressivament a la supressió de totes les pantalles. Quan dic totes, és totes. És a dir, probablement d'aquí uns anys ens semblarà sorprenent que ja no hi hagi telèfons mòbils, que no hi hagi televisors o que no hi hagi ordinadors, perquè tot això ho fem posant les ulleres, veient pantalles virtuals, però també veient teclats virtuals, que no en el futur, és a dir, es pot fer ara, és a dir, però es generalitzarà en els propers anys. Però ara ja ho podem fer, és a dir, que ja nosaltres a l'empresa tenim alguna persona que ja no treballa amb l'ordinador i amb el teclat, sinó que ja treballa amb les seves ulleres simulant aquest hardware que passa a ser inexistent. És a dir, el hardware pot anar desapareixent en la seva majoria d'elements. No?
Increïble, increïble, i costa de creure que realment aquest enganxe que tenim a les pantalles, a totes les pantalles, realment, com tu dius, dintre de molt poc, però jo crec que serà molt ràpidament, doncs prescindirem de les pantalles per accedir a tot el món a través d'aquestes ulleres. Hem parlat de realitat virtual. Donem un pas més o un pas menys, no ho sé, i parlem de realitat augmentada. Què és la realitat augmentada i quin paper juga amb tot això que està naixent ara?
Sí, a veure, hi ha una altra paraula que encara no hem utilitzat, que és immersivitat. Immersivitat, jo crec que és un concepte important, és a dir, a veure, immersiu és entrar dins de, més que veure una història, és entrar dins d'aquesta història. I, en realitat, la immersivitat té graus, té maneres que... És a dir, pot ser immersiu un programa de ràdio que ens fa viure una situació, que ens fa viure una telenovel·la i, per tant, doncs una telenovel·la, nosaltres, si estem imaginant aquella situació, allò és immersiu, també. Però podem dir que potser té un 25% d'immersivitat. Si ja veiem un vídeo i veiem les imatges, veiem els personatges, doncs probablement això ja té un 40% d'immersivitat i els graus d'immersivitat van pujant. Hi ha una manera, un model d'immersivitat que és que nosaltres en les ulleres, com a element, veiem informació però seguim veient el que hi ha darrere. No? Vull dir, ens movem pel carrer i tenim indicacions en les nostres ulleres de Google Maps que ens diu que hem de girar a la dreta per arribar a la destinació que estem buscant o que ens informa que ens ha arribat un missatge en WhatsApp i veiem de qui ens ha arribat aquest WhatsApp. I tot això ens aparegui en aquestes ulleres, però seguim veient el que hi ha darrere. Això seria la realitat augmentada, una realitat augmentada que ens pot permetre que quan passem per davant d'una botiga ens facin una oferta i veiem que ens diu que si entrem en aquell moment ens faran una rebaixa del 30% de descompte o aquesta... les ulleres ens donin informació complementària d'alguna cosa, d'algun acte que estem veient en el carrer o ens està traduint el que ens està dient una persona que ens parla en una altra llengua. No? Per tant, doncs, bueno, això seria més aviat la realitat augmentada. La realitat virtual ja seria quan necessitem, en aquest cas, posar-hi una funda davant de les ulleres perquè quedin fosques, perquè entrem totalment en un món diferent, oblidant-nos del que hi ha darrere de la ullera, no? I per tant, aquí ja veiem, i això doncs, bueno, sí que ens, ho podem fer-ho asseguts en un sofà o podem fer-ho a casa movent-nos relativament, perquè podem xocar contra les parets o podem xocar contra un moble si no anem amb compte, és a dir, per tant, però també diríem, hi ha dues versions d'aquesta realitat virtual. Hi hauria aquest tipus d'activitats que són equivalents al que és la televisió ara, que es consumeixen individualment i que es consumeixen a casa, encara que després es puguin compartir en aquest món virtual amb altra gent. I després hi ha una realitat virtual que seria més semblant al cinema, que podrem fer en llocs públics, on amb altres persones simultàniament compartint espais que estiguin balisats o que estiguin marcats, podem fer un recorregut en un museu virtual o podem fer un recorregut veient un apartament que ens diuen que, o una casa que tenim interès en poder comprar però no està construïda, doncs que la immobiliària ens ensenyi com és i ens puguem passejar per dins d'aquella casa que encara no està construïda, i fins i tot que ens puguem permetre posar-hi els mobles o que ens puguem permetre fer determinades coses. Això seria un ús més de desplaçar-nos a un lloc per veure i per moure'ns amb aquesta realitat virtual.
Ens queden 4 minuts d'entrevista. Una pregunta. Com creus que tot això modificarà el mercat audiovisual? O sigui, el teu mercat. I ara hi ha infinitat d'empreses i d'un món que es dedica a produir continguts per aquests rectangles plans. Com afectarà tot això que ja tenim
aquí? Sí, jo crec que afectarà de ple no només a l'audiovisual, sinó a la societat i la manera de relacionar-nos amb la comunicació. Té la força que tenien el 1994-96 l'aparició d'internet, té la força que va representar l'aparició en el 2007 del primer smartphone que va presentar Steve Jobs, i jo crec que estem al mateix nivell. En 30 anys han passat 3 coses d'una grandíssima rellevància que han afectat a tot. Això jo crec que també afectarà a tot, és a dir, ens canvia la relació amb la tecnologia, però les relacions socials es veuran molt afectades i probablement hi haurà al començament molts problemes d'addiccions, hi haurà problemes de tota mena, però també hi haurà molts avantatges en molts camps. Hi haurà detractors, hi haurà els negacionistes, com en totes les tecnologies, però progressivament anirem veient l'evolució i les utilitats més pràctiques i les més lúdiques d'aquesta nova tecnologia.
I ara, ja sí, per acabar, no sé com està realment el món audiovisual en quant a vocacions. El món TIC falta gent, falta molta gent. Jo m'agradaria que acabés el programa fent una crida a la joventut perquè s'incorporin, professionalment parlant, no com addictius, a aquest món audiovisual i a tot aquest món que comença, i també que animés a tots els emprenedors, els creatius, els realitzadors i els productors això, a treballar i realment posar-se al dia per incorporar-se amb eficiència a aquest nou món que tenim aquí a les portes.
Sí, a veure, jo dono classes a la universitat i ara m'estic trobant per primera vegada amb alumnes del segle XXI. Fins ara els tenia tots del segle XX i per primera vegada m'arriben els del segle XXI. Aquests alumnes hauran de treballar fins al 2070, pràcticament. Jo crec que els diria que el que es formin sobretot és amb actituds, més que amb aptituds, però que vegin que això canviarà molt i que és millor que no anar a un còmode, que és intentar fer el que han fet les generacions anteriors, sinó apostar per la innovació, apostar per formar-se en aquests noves, per aquests nous mons, i per tant formar-se en aquest sentit, doncs, de com fer aquest nou audiovisual que mira en totes les direccions, com formar-se amb l'ús d'aquest audiovisual que no és per pantalles i que, o per formar-se per comunicar en aquest món del metavers que té infinitat de possibilitats, que se n'oblidin del que hi ha ara i avui, perquè tot això doncs, canviarà en pocs anys. No? Vull dir, la seva vida la viuran més en el metavers que no pas en el món anterior. No?
D'acord, doncs Antoni Esteve, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Ens has posat al dia de tota aquesta cosa increïble que ve, que jo estic realment enamorat perquè crec que és algo que serà positiu. I em quedo amb la teva dita de que és més un tema d'actituds que d'aptituds. Realment l'actitud és molt important i intentarem tenir a partir d'ara una actitud molt positiva envers tot això. Gràcies, Antoni.
Ens veiem en el Betavers.
Vinga, a reveure.
A reveure.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de les relacions a través de les xarxes socials. I ho farem amb Desconeguts, del David Lozano. Es va publicar el 2018 per Edicions EDB. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la està dividida en tres escenaris que es van intercalant entre ells. En un escenari principal trobem una parella de jove protagonista, la Lara i en Wild, que es coneixen a través d'una xarxa social, el Twitter. A partir d'aquí inicien una relació i es van intercanviant missatges, fins que finalment un dia decideixen quedar en persona. Organitzen una cita a cegues a l'hamburgueseria que hi ha a l'estació de Sants. En un segon escenari trobem una comissària de policia que acaba de trobar el cos d'un jove sense vida. Aparentment sembla que aquest jove s'ha suïcidat. I en un tercer escenari es situa uns mesos abans, hi ha una parella d'amics universitaris que xerren sobre la vida, sobre les relacions, sobre com s'enamoren, etc. La trama veiem que es van intercalant aquests tres escenaris i anem trobant punts de connexió entre ells. Però qui és el jove que han trobat sense vida? Aquest jove s'ha suïcidat o realment hi ha alguna cosa més al darrere? No patiu, no us ho desvetllaré perquè és un bon misteri que heu de descobrir vosaltres mateixos. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs la jove parella protagonista s'enamora a través d'una xarxa social. Inicien una relació a través de Twitter, es comencen a intercalar missatges sense trobar-se personalment, sinó en un entorn totalment virtualitzat. Les xarxes socials han esdevingut un mitjà de comunicació fonamental, sobretot amb els més joves. Permeten que les persones més tímides es puguin perdre la vergonya, no? Puguin parlar amb d'altres sense haver de patir la pressió, diguem, del directe. Durant la pandèmia, les xarxes socials han esdevingut fonamentals per mantenir les relacions, per crear esdeveniments mundials, per connectar a les persones, ja que no ens podíem trobar en persona. Malauradament, a les xarxes socials també hi ha una part fosca, una part de gent que vol enganyar els altres, sobretot en el cas dels més joves, gent que se'n vol aprofitar. I això no és ficció, això és realitat. Desconeguts és una novel·la de misteri, és una novel·la d'intriga, amb una parella protagonista que te la creus, que es mouen i es relacionen tal com ho fan els joves d'avui en dia, que organitzen cites romàntiques, cites a cegues per trobar potser el possible amor de la seva vida. Això sí, amb el mòbil sempre damunt de la taula. Desconeguts es trobaria classificat dins del que seria la literatura juvenil, però els que som una mica més grans també el podem gaudir i molt. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Hem parlat de metavers, realitat virtual, realitat augmentada, món audiovisual, de la mà de l'Antoni Esteve. Hem tingut la recomanació de la Marta Clua d'un interessant llibre que cada setmana ens presenta i hem celebrat l'èxit, el gran èxit que aquest any ha tingut el Mobile World Congress. Res més, ja sabeu, qualsevol suggeriment, hola@barcelonadot.com. Res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.